Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Quan anar i tornar de la feina ja s'ha convertit en un acte heroic, reservat als més pacients, als més estoics i als més perseverants, ja sigui perquè el tren o no circula, o va tard, o el bus va ple, o t'estàs parat fent cua a la P7, a més de tots aquests obstacles, ara avui s'hi sumen els tractors. Avui fa 2 anys de la tracturada per exigir millors condicions per la pagesia. Era el febrer del 2024 i, per recordar la fita, Revolta Pagesa ha mobilitzat 9 columnes des de diversos punts de Catalunya.
Sense tallar carreteres, sense molestar ningú, però sí que reivindicant davant de la nostra conselleria que estem aquí perquè el sector primari porta molts anys completament abandonat.
I així ho han fet, sense pràcticament afectar la circulació. Fins i tot alguns, en comptes de sortir amb els tractors, han agafat cotxes i furgonetes. Per ara no ha afectat la circulació de manera important. Per exemple, els que venien del nord han baixat per la Nacional 2 en comptes de la P7, per no acabar d'empitjorar la ja complicada situació del trànsit, que comprovem com està a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, doncs, Estel. Doncs força tranquil. Les incidències es concentren ja gairebé totes a dins la ciutat de Barcelona, perquè totes les columnes ja estarien arribant a la seu del Departament d'Agricultura. Es talla, això sí, la Gran Via de Rambla de Catalunya a Plaça Universitat i també el tram final del carrer Balmes per rebre les columnes que arriben per la Meridiana. Les del sud hi arribaran directament per la Gran Via. Les carreteres, com deies, l'afectació ha sigut poca aquest matí. La que ha acumulat més retenció és la C35, amb uns 4 quilòmetres de marxa lenta, o, per exemple, també la C17, amb uns 2 quilòmetres d'intensitat.
Doncs això que deia la Txell, que tots aquests tractors i altres vehicles han d'acabar confluint, i ho estan fent, de fet, ja a aquesta hora, davant de la seu del Departament d'Agricultura. Això és a la Gran Via de Barcelona, en ple centre, entre Balmes i Rambla Catalunya, i si volen quedar com a mínim fins demà. I aquí sí que es pot complicar la cosa, perquè la Gran Via, especialment els divendres al migdia, com que la gent plega més d'hora, ja s'acostuma a col·lapsar. El conseller Òscar Ordeig ja ha dit que el rebrà i que hi parlarà amb els pagesos. S'alinea amb les demandes del sector primari i el recorda que la unió fa la força.
Jo defensaré el que defensa el sector a Catalunya. El que és competència de la Generalitat, anem-hi a totes. I no ens en sortirem si cadascú va a la seva.
Catalunya al dia.
Revolta Pagesa, que ha anunciat que demà també s'afegirà a la manifestació que es farà a la tarda a Barcelona per protestar per tot el caos de Rodalies, una situació que, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Encara pot empitjorar més la setmana que ve.
Sí, perquè de moment els maquinistes mantenen la vaga per la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres. Aquest matí el ministre Puente s'ha tornat a reunir amb els sindicats, però per tercera vegada no han arribat a cap acord per desconvocar-la.
I mentrestant, l'últim càlcul és que la situació a Rodalies no s'acabarà d'arreglar fins a l'abril.
S'aniran reobrint trams de les línies ara tallades, com l'R4, que està tallada per un despreniment a Sant Feliu de Llobregat, però els trens no circularan amb la seva velocitat habitual fins llavors a l'abril.
També us explicarem que la comunitat musulmana de Lleida estrena avui Oratori. És al barri de Capon i té capacitat per 200 persones.
Volien construir un gran temple, però no s'han posat d'acord amb l'Ajuntament. El 2011 els van tancar el local que tenien al carrer del Nord per excés d'aforament.
Des de Tarragona ens explicaran la inusual panoràmica que ara mateix es veu des del balcó del Mediterrani. 16 patrullers fent cua per entrar al port.
S'esperen per poder descarregar el cru que transporten o bé agafar càrrega de la refineria. El col·lapse és per la mala mar de les últimes setmanes. No arribava el petroli i Repsol va acabar aturant la refineria per primera vegada en els seus 50 anys d'història. Ara ja torna a funcionar, però la producció encara no s'ha normalitzat.
I des de Girona parlarem de Maria Callas, una tragèdia grega. És un concert homenatge a la figura de la soprano amb barreja de música, teatre i narració.
Es podrà veure aquest vespre a l'Auditori de Girona i a final de mes al Liceu a Barcelona. Un muntatge creat i dirigit pel periodista i divulgador Marcel Gorgori.
És un concert operístic amb orquestra sinfònica, l'Orquestra Barcelona de Filharmonia, amb cor, l'Orfeo Bigatà, amb 3 veus solistes femenines espectaculars.
Pel que fa al temps, Jofre Genoer, avui fa sol. Hem sortit d'un front, però demà n'arriba un altre, no?
Sí, de fet, no canviem gaire aquesta tendència que hem tingut al llarg de molts dies, de que vagin arribant pertorbacions, això es manté. Això sí, sempre arriben aquí una mica més desgastades, sempre deixen doncs, tot el seu esforç i efectes cap a la zona occidental de la península Ibèrica, amb aquestes pluges tan importants. Per tant, aquí van arribant aquests fronts desgastats i en passaran aquesta propera nit i en passaran una altra la nit de dissabte a diumenge. Diumenge pot fer una mica més el ronso, potser al matí encara no haurà marxat del tot, haurem d'esperar potser a la tarda i, a més, no a tot arreu que acabi de fer net. Per tant, un cap de setmana que durant les hores centrals del dia, sobretot avui i demà, farà sol i bo, tot i que acabarem la jornada d'avui amb alguns primers plogims ja cap a la zona de les Terres de l'Ebre. No són grans pluges, també es pot reactivar una mica la neu al Pirineu per sobre dels 1.000 metres, i de cara a últimes hores dissabte, doncs la mateixa situació un altre cop, núvols abundants cap a Ponent i una nit i matinada amb alguns ruixats i neu al Pirineu cap als 900 metres. Diumenge, insistim, no tot arreu a millorar del tot, sobretot a Ponent sud del país, perquè la tarda encara podria reproduir-se algun ruixat entre les comarques de Barcelona i Girona.
I quan falten 6 minuts per les dues, també tindrem esports amb en Ricard Isidro. Què tal, Ricard? Què explicarem avui?
Mira que el Barça masculí i el femení sabran d'aquí uns minuts els seus rivals de les semifinals de les respectives copes de futbol. A la masculina, el conjunt blaugrana es podria enfrontar a l'Atlètic Club, la Reial Societat o l'Atlètic de Madrid. A la femenina, els dos equips catalans classificats, el Barça i el Badalona Women, també podrien enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid, entre ells o al Tenerife. Mentrestant, el Girona segueix preparant el partit de demà al camp del Sevilla, un rival directe a la zona baixa de la classificació. El Nàstic, per la seva banda, rep diumenge el Villarreal B, amb l'obligació, novament, d'aconseguir la victòria. I tres representants lleidatans són els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo, que s'inauguren avui. Són Jaume Puello, Marc Colell i Bernat Sallés.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Aquest és el so en directe dels tractors, dels membres de Revolta Pagesa que estan arribant a davant de la seu del Departament d'Agricultura a Barcelona. Venen d'arreu del país, es queixen que dos anys després de la primera gran tracturada fins a la capital catalana, era el febrer del 2024, doncs dos anys després encara hi ha molts temes per solucionar, com ara la reducció de la burocràcia, o bé prendre mesures per controlar les plagues d'animals que els fan malbé les collites, o la bonificació del gasoil agrari. Tot plegat ha fet que els pagesos tornin a sortir al carrer, tenen previst estar-se fins demà aquí a les portes del Departament d'Agricultura, a la Gran Via Barcelona, i asseguren que estan disposats a continuar lluitant. Doncs anem cap allà, a la seu del Departament. Unitat Mòbil, Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs continuen baixant tractors pel carrer Balmes i hem de dir que està ben plena de tractors la Gran Via. La davant del Departament n'hi ha desenes, també n'hi ha en el tram de Gran Via que va fins a la plaça Universitat, i per al carrer Balmes continuen baixant tractors. En alguns d'aquests tractors hi deuen portar fems perquè feia bastanta mala olor, i a banda també n'hem vist que porten bales de palla. Tot plegat, commemoren els dos anys del dia en què van col·lapsar Barcelona amb els tractors. Revolta Pagesa diu que la situació en aquests dos anys no ha millorat gaire. Continuen tenint problemes de massa burocràcia i la fauna salvatge se'ls continua menjant les collites. A més, ara s'hi afegeix l'acord comercial de la Unió Europea amb els països del Mercosur, que consideren que és competència deslleial i que pot fer entrar productes sense prou garanties sanitàries. El portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, es queixava també que el departament no està complint les promeses que els va fer a principis de gener. Sentim-lo.
Hi havia d'haver modificacions en temes de protocols de sanitat, tant de tuberculosi com de dermatosi. Hi havia d'haver temes d'impostos de gasoll i tema de normatives de documentació, de tràmits que es havien d'arreglar i que, bueno, aquí estem, no? Llavors, bueno, celebrem l'aniversari.
Revolta Pagesa té previst fer diverses activitats davant de la seu del departament a la Gran Via. De fet, hi ha col·locats dos lavabos portàtils. També tenen previst fer aquí el dinar i organitzar diverses activitats, també amb la intenció d'apropar el producte de proximitat a la ciutadania, d'explicar el missatge de la bondat de menjar producte del país. A més, no descarten sumar-se a les dues manifestacions que hi ha d'haver demà a Barcelona en protesta pel caos a Rodalies.
Gràcies, Mireia Sala, Unitat Mòbil, juntament amb en David Mendoza. Bon dia.
Bon dia.
Doncs aquesta és la situació ara mateix davant de la seu del Departament d'Agricultura a Barcelona, amb aquests pagesos que ja des de primera hora han anat sortint de diferents punts de Catalunya amb la voluntat d'empatitzar amb la gent que es mou amb els usuaris del transport públic, que ja ho tenen prou complicat per com està la xarxa de trens i també pel tall de l'autopista P7, i per tant han arribat aquí a Barcelona intentant provocar les mínimes incidències possibles, però bé, veurem què passa ara col·lapsant aquest tram de la Gran Via del centre de Barcelona un divendres al migdia que ja acostuma a anar prou carregada. Falten 5 minuts per un quart de dues. Fins aquí un parell de mesos, a l'abril, el servei de Rodalies i Regionals no tornarà a ser l'habitual, el d'abans de la crisi que va començar amb l'accident de Gelida fa més de dues setmanes. D'entrada, s'aniran reobrint les línies tallades, que encara obliguen a fer prop d'una desena de trams per carretera, i després s'hauran de resoldre altres punts insegurs i també incidències que provoquen les limitacions de velocitat i que obliguen els combois a alentir la marxa. I com dèiem, el govern espanyol i Renfe calculen que caldrà esperar fins a l'abril per tenir-ho tot resol. Jordi Canal, bon dia.
Sí, ara mateix, bon dia. El més immediat és la represa en les pròximes hores de la circulació habitual a la línia R4 Sant Feliu de Llobregat. Ja s'hi ha resolt el despreniment de terres que hi va haver ahir, Sílvia Paneque, consellera de Territori.
En les properes hores també amb les marxes exploratòries i marxes blanques, que són aquestes marxes no comercials, buides d'usuaris, probablement podríem també tenir la represa en aquest tram.
Les pròximes reobertures estan previstes per la setmana que ve, els trams Vinaixa-Sant Vicenç de l'R13 i Vinaixa-Reus de l'R14. La seguirà la línia R3, la de Vic i Puigcerdà, amb l'excepció del tram afectat per les obres de desdoblament. I després, la resta de línies i treballs fins a completar-ho tot a l'abril. Com han reiterat en les últimes hores el secretari d'Estat de Transport i el portaveu de Renfe, Santim Antonio Carmona.
En la línia del que va dir el secretari d'Estat, la R3 es treballa perquè estigui recuperant dues setmanes, totes les limitacions de cara a l'abril. Adif està actuant en pràcticament 91 punts de la xarxa per poder revertir aquesta situació.
Doncs això, revertir aquesta situació que obliga a fer alguns trams per carretera, és, per exemple, l'R4 entre Terrassa i Manresa i la línia R1 entre Maçanet i Blanes, que hi circulen des d'ahir trens llançadora, també per comprovar l'estat de les vies. Estació de Blanes, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I com ha anat aquesta represa?
Mira, entre Blanes i Maçanet-Massanes hi ha només una parada enmig, l'estació de Tordera. I aquest tram estava tancat des de mitjans del mes de gener, quan el temporal va provocar una esllavissa de les vies. Ahir a la tarda es va començar a reobrir la circulació i els trens ja passen, però ho fan amb una freqüència que és molt espaiada. Surten trens entre Blanes i Maçanet cada 90 minuts per fer un trajecte que en total fa 15 minuts. De moment, fins que no es normalitzi el servei, Renfe manté el transport alternatiu per carretera. Els autobusos surten cada 30 minuts, per tant l'espera és molt més curta que no pas esperar el tren. Alguns usuaris s'ho miren en positiu, confien que tot vagi millorant i fins i tot s'encomanen a Déu.
Bueno, de moment ara tenim els busos. La veritat és que estan funcionant millor que els trens. O sigui, és fins i tot un avantatge. Esperant a veure quan recuperem la normalitat.
Ahorita, pues, está tardándose como media hora cada salida de tren. Primeramente, Dios, que todo va a salir bien.
Molts d'altres han buscat mitjans alternatius per desplaçar-se o s'ho estan plantejant.
No va bien, no está como de estar, más seguía la frecuencia, todo más lento, a veces hay que esperar una hora y media, uno llega atrasado a su trabajo.
Para mí fatal, los autobuses vienen cuando también les da la gana. Vengo otra vez, esta tarde otra vez lo vuelvo a coger, otra vez el rollo este de los autobuses para poder llegar a casa, que llego súper tarde. Bueno, yo me estoy planteando el cogerme la tarjeta tarjeta de las Agales, no, es que no te queda tu remedio. Que llevamos un mes, bueno, desde lo que pasó de allí en Andalucía, que después ha venido tantas catástrofes, y esto, bueno, no sé, nos ha jodido mucho la vida.
T'he de dir que els trens que ara surten de Blanes a Maçanet i tornar són llançadera, és a dir, que només fan aquest trajecte tan curt. A les estacions d'origen i destí, és a dir, tant a Blanes com a Maçanet-Massanes, has de fer transbordament i canviar a un altre tren si vols anar en direcció a Barcelona o cap a Girona.
El caos a Rodalies ha comportat també més circulació de cotxes, però en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona en minimitza l'impacte. Detecta que els conductors han avançat les cues d'hora punta a primera hora del matí a la ciutat, però la mobilitat en vehicle particular només ha crescut un 5%. Segons l'Ajuntament, l'aixecament de les restriccions de la zona de baixes emissions tampoc han portat més vehicles sense etiqueta a la ciutat. Tot aquest balanç l'acaba de fer Laia Bonet, tinenta d'Alcaldia de Mobilitat. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia des de l'Ajuntament de Barcelona. Laia Bonet assegura que la mobilitat està funcionant amb prou normalitat i tant els serveis de metro com de bus han rebut un repunt d'usuaris que no arriba a ser molt significatiu. La dada la donava fa uns minuts.
Un 5% d'increment als accessos de la ciutat, no a la ciutat, als accessos de la ciutat, i en la franja de 6 a 8 del matí. A rondes un 2%, de nou en la franja de 6 a 8. En el conjunt del matí, el volum de trànsit és aproximadament el mateix que un divendres precrisi de Rodalia.
I a Miquel...
Sí, et volia comentar que pel que fa als accessos a Barcelona, la Gran Via Sud i la Meridiana i també les rondes són les vies que assumeixen un increment més important de mobilitat.
I l'impacte de les mesures de suspendre la zona de baixes emissions tampoc s'ha notat gaire, diu Laia Bonet?
Sí, no sembla que... I ho explica perquè... I ho pren com una bona notícia, perquè això seria el resultat de la renovació del parc automobilístic. Recordem que la zona de baixes emissions no permet circular de dia vehicles que no tinguin targeta. Sentim-la.
No estem veient canvis en la tipologia de vehicles que estan entrant a la ciutat. Com bé sabeu, la suspensió de la zona de baixes emissions comporta que no girem sancions, òbviament, des del moment en el que ja es va anunciar aquesta suspensió de la zona de baixes emissions a aquells vehicles que no tenen etiqueta i que, per tant, no podrien circular.
I pel que fa a l'impacte que aquest increment de trànsit podria suposar en la qualitat de l'aire que es respira a la capital catalana, les estacions de mesura no detecten tampoc un increment substancial. Per tant, segons l'Ajuntament de Barcelona, la crisi de Rodalies doncs no estaria impactant de manera rellevant ni en la mobilitat ni en la qualitat atmosfèrica de l'aire que es viu a Barcelona.
Molt bé, doncs des de l'Ajuntament de Barcelona, Miquel Jarque, gràcies, bon dia.
Bon dia.
I ara una imatge poc freqüent és la que tenen des del balcó del Mediterrani a Tarragona. Hi ha 16 petroliers que fan cua per entrar al port per poder descarregar cru o carregar productes de la refineria. Això és pel col·lapse dels últims dies pel mal estat de la mar. La refineria de Repsol ja s'ha tornat a posar en marxa, però encara no ha pogut normalitzar la producció per falta de combustible. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I això, com dèiem, és una imatge molt poc habitual en aquesta ciutat.
Exacte, la zona de fondeig que hi ha just davant del port està plena, totalment plena de grans vaixells petroliers que s'han anat acumulant tots aquests dies en no poder descarregar ni a la monoboia ni tampoc al pantalà de Repsol per les condicions de mala mar. La imatge, com deies, des del balcó del Mediterrani és impactant, poc usual. Aquesta setmana han començat ja a descarregar alguns d'aquests petroliers, però encara n'hi ha una quinzena pendents de descarregar o bé de carregar productes químics, que també n'hi ha algun que està esperant. La refineria es va tornar a posar en marxa dimecres, però com ja vam explicar dilluns en aquest programa, encara tardarà uns dies a operar al 100% perquè no disposa de prou cru. Des de Repsol Petroli ens explicaven avui que aquests dies han estat preparant mescles de cru adequades per iniciar aquesta seqüència de posada en marxa de les unitats de destil·lació i d'hidrotractament, que de moment, però, comencen a arrencar amb càrrega mínima perquè encara hi ha dèficit de cru amb les qualitats adequades. L'empresa assegura que també té pendent poder subministrar alguns productes petrolífers a vaixells que estan esperant per poder atracar el pantalà.
Gràcies, Manel Sastre, des de Tarragona. Bon dia.
Bon dia.
11 minuts i dos quarts de dues.
Catalunya al dia.
I ara seguim parlant dels sindicats de l'ensenyament que convoquen una setmana sencera de vaga al mes de març i avisen que no pararan les protestes fins que no arribin a un acord amb el govern per millorar les condicions econòmiques i laborals. Abans, però, dimecres que ve, 11 de febrer, ja hi ha convocada la primera vaga d'aquest curs. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, explicant, detallant que aquesta setmana de vaga serà del 16 al 20 de març i que la convoquen tots els sindicats de forma conjunta. Ara treballen en les concrecions, però descarten fer aturades parcials i diuen que seran vagues de 24 hores. Els sindicats acusen el Departament d'Educació de falta de voluntat negociadora, expliquen que abans de Nadal es va pactar un calendari que preveia tancar la negociació per les millores salarials a finals de febrer i diuen que no han ni començat. També aquesta setmana expliquen que tenien prevista una mesa sectorial que el Departament els hauria desconvocat a última hora el dia abans, però sense més explicació. Ramiro Gil és el portaveu de Sindicat Professors de Secundària.
Aquí hi ha una manca de seriositat absoluta, no? Llavors nosaltres ja estem decidits a donar el següent pas, que és convocar aquesta setmana de vaga que tindrà lloc al març. Això ja és una presa de pèl, per tant nosaltres estem avançant amb aquesta convocatòria.
De moment no hi ha cap reunió prevista amb el departament abans de la vaga de dimecres que ve, la del dia 11. Els sindicats també avisen que no acceptaran cap proposta que vagi vinculada a l'aprovació d'un nou pressupost.
Molt bé, gràcies, Sara.
Bon dia.
I el procés de regularització extraordinari de persones migrants serà una oportunitat per millorar les condicions de vida del col·lectiu, i és que la població estrangera pràcticament té el triple de risc de pobresa i exclusió social que la població autòctona. Marriera, bon dia.
Bon dia. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el cap de l'àrea de cohesió social i urbana de l'Institut Metropoli de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergio Porcel, explica que més de la meitat de la població pobra de l'àrea metropolitana és d'origen migrant, un factor clau de desigualtat, una situació de precarietat que podria millorar amb aquesta nova regularització.
A l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, més de la meitat de la població pobra és d'origen migrant.
En el mateix sentit s'expressava també el matí de Catalunya Ràdio el rector de la parròquia Santa Anna de Barcelona, Peyu Sánchez, que diàriament acompanya unes 450 persones.
La nostra opció és un acompanyament integral de les persones. Tenim la tasca de salut, després fem l'acompanyament psicològic, després també fem el que és orientació laboral. Ara també amb la regulació s'han obert portes per a molts dels estrangers que estan al carrer de tenir almenys una sortida.
Per això demana a les administracions reforçar les oficines d'estrangeria per fer tràmits i millorar l'orientació laboral.
I avui fa dos anys de l'ensorrament del número 9 del carrer Canigó de Badalona, que va provocar la mort de tres persones i que va acabar afectant 400 pisos de l'illa de Cases. Els veïns veuen el futur amb molta incertesa i preocupació. Alguns se senten enganyats i desemparats per part de l'administració i es veuen atrapats per una teranyina administrativa i burocràtica en un sot econòmic i a les portes d'un viacrucis judicial. Anem cap a Badalona. David Àngela, bon dia. Avui dia de l'aniversari de la tragèdia s'han concentrat per homenatjar les víctimes.
Hola, bon dia.
La nieve gime y tiembla por detrás de la puerta. Un hombre, ¿y qué? Lo dicho, un hombre solo y ella. Prado, amor, luz y arena.
Doncs, efectivament, a 11:45 els veïns han fet un petit homenatge a les víctimes des del lloc dels fets, han llegit, com sentíem, tres poemes, han dipositat flors i espelmes i han fet un minut de silenci. Al marge de recordar-los, molts estan indignats perquè se senten víctimes, com explicàveu, d'una batalla política entre la Generalitat i l'Ajuntament i perquè asseguren que continuen pagant impostos com l'IBI o el de recollida d'escombraries d'uns pisos que fa dos anys que no poden habitar. Han de desembutxacar entre 20 i 30.000 euros per assegurar els pisos. Realitats econòmiques diferents que estan provocant conflictes judicials entre els mateixos veïns que lamenten que l'Ajuntament no vol avalar uns crèdits tous. El David Henry, un dels propietaris d'un pis del número 7, l'han denunciat als seus veïns perquè no està disposat a assumir aquesta despesa. El seu advocat està estudiant la possibilitat de reclamar l'asseguradora del número 9 on es va produir el sinistre.
Hi ha un judici, hi ha advocats, hi ha companyies de seguro. Ningú s'ha fet càrrec de res. La gent està al carrer durant 2 anys i ningú ens ha dit res. I a sobre hem de pagar nosaltres 20.000 euros de les nostres butxaques. Ens han deixat tirats a l'Ajuntament el primer i la Generalitat després.
L'Encarna, veïna del bloc ensorrat, també se sent abandonada per les institucions i admet que la derrama, en el seu cas de 28.000 euros per pis, està provocant mala maror entre els afectats.
Y hemos salido unos 10 que sí que vamos a poner dinero. Yo estaba ahorrando para comprarme un piso, es decir, yo tenía el dinero, lo he puesto, pero otros 10 vecinos consideran que no tienen el dinero, con lo cual estamos ahí 50-50, o sea, 10 que podemos, 10 que no ponemos, hay discusiones, sí, sí, sí.
Doncs aquesta és la situació dels veïns que han de pagar entre aquests 20 i 30.000 euros per assegurar els habitatges arran d'aquest ensorrament de fa 2 anys. Però, David, en canvi, l'Ajuntament no ho veu igual que ells, no?
Doncs no. De fet, n'hem pogut parlar amb en Daniel Gràcia, que és el tinent d'alcaldia de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Badalona, i ell diu que confia que els números 5 i el 7 puguin començar ben aviat les obres. Recorda que la llei impedeix que l'Ajuntament avali a privats i afegeix que la regidoria d'Hisenda ha aplicat bonificacions sobre els impostos als afectats. Gràcia recorda que els 420 habitatges i 21 locals afectats, molts apuntalats provisionalment per l'Ajuntament, han de resoldre també els problemes estructurals per garantir la salut dels edificis.
Aquests puntals no duren tota la vida, aquests puntals tenen data de caducitat i els veïns han d'acabar fent l'obra de reforç estructural per donar una seguretat ja duradera, no?, als edificis.
L'illa, limitada pels carrers Canigó, Ausias Marc i Llafià, va quedar absolutament afectada per aquest sinistre de fa 2 anys per deficiències en el forjat ceràmic que es va fer servir entre les dècades dels 50 i dels 60 del segle passat en la construcció d'aquells blocs.
Entesos, doncs, gràcies, David Àngela, des de Badalona, per aquesta crònica de les conseqüències que encara s'arrosseguen 2 anys després d'aquest ensorrament mortal. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I el Consell Comarcal del Baix Ebre està revisant tot el tram de la Via Verda que travessa la comarca. En els últims dies hi ha hagut petits despreniments provocats per l'excés d'humitat que té el sol després d'unes setmanes amb molta pluja. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Isabel, bon dia.
La Via Verda està oberta, però quines recomanacions es fan?
Sí, com bé dius, tothom qui vulgui pot gaudir d'aquesta experiència, però l'alerta s'ha encès després que hi hagi hagut alguns despreniments. Això sí, es pot fer extremant les precaucions i mirant sempre prèviament el temps. I és que tot plegat s'explica per la humitat que acumula el sol en aquesta zona després de mesos de pluges intenses precedides, atenció, per una important i llarga sequera. Antoni Gilabert és el president del Consell Comarcal.
Això ha fet que el terreny s'hagi saturat d'aigua i sigui molt més inestable. El missatge és molt clar. La via és transitable, però cal extremar la precaució. Demanem que es respecte la senyalització, que s'adapti a la velocitat a l'estat del terreny i, sobretot, que s'eviti fer el recorregut en dies de pluja o amb meteorologia adversa.
Les caigudes de terra que hi ha hagut, això sí, han estat de poca importància i ja estan del tot retirades, però per si de cas, ara s'analitza tot el recorregut.
Hem detectat els punts més sensibles, hem netejat també petits desprendiments i hem instal·lat senyalització preventiva per alertar els usuaris. Ara mateix hem fet la part de revisió, neteja i senyalització. Paral·lelament, ja hem informat les diferents administracions perquè puguin actuar en els punts que necessiten una intervenció més important.
I per cert, una cosa més, perquè uns quilòmetres més amunt, també d'aquesta Via Verda, ja a la Terra Alta, s'ha obert el tram entre Bot i Prat de Comte, tancat durant 2 setmanes després que sortissin esquerdes a l'entrada d'un dels túnels.
Dos minuts, haurem arribat a 2:15. Gran dispositiu de seguretat al Carnaval de Sitges, amb 1 miler d'efectius per controlar l'ampli moviment de visitants a les rues i a la resta d'actes que començaran dijous. És el segon dispositiu més important de l'any a Catalunya. El primer és el Mobile World Congress. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Avui s'ha fet la Junta de Seguretat del Carnaval i tot està a punt, amb dispositius de Mossos, policia local, emergències, també agents de paisà per detectar furts o riscos de caràcter terrorista. Aquest és el missatge que ha volgut transmetre l'inspector en cap de l'àrea policial del Garraf, Toni Santerbes.
L'escenari que treballem és un escenari de tranquil·litat i de normalitat perquè es pugui celebrar el Carnaval amb pau i amb tranquil·litat. Sí que és cert que el cos de Mossos sempre manté totes les antenes alertes perquè ens trobem en un nivell d'alerta antiterrorista a tot l'estat espanyol que no ha baixat dels darrers anys. Però el que vull transmetre és tranquil·litat perquè els serveis d'intel·ligència del cos de Mossos d'Esquadra no ha detectat cap amenaça concreta contra el Carnaval de Sitges. No obstant, nosaltres ens mantenim sempre alerta.
Dos elements destacats. El primer l'avança l'alcaldessa Aurora Carbonell.
Cobrirà el CAP el dimarts a la nit i diumenge a la nit. I això està molt bé, perquè han aconseguit que estigui 24 hores obert.
I segona cosa, hi ha d'haver més trens per traslladar els visitants aquelles nits. El que no hi haurà són autobusos alternatius.
No, en principi ens han dit que no estava previst. Sabem que Rodalies doncs, és una ruleta i no sabem exactament el que pot arribar a passar.
S'espera que vinguin a Sitges 250.000 persones entre dijous que ve, dijous gras i dimecres de cendra.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs a punt d'arribar a 2:15 del migdia, ara sentim els senyals horaris, saludem a Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Per repassar amb ell, com fem cada dia, les notícies més vistes a la web i l'app del 3CAT Info, que passen avui per...
Mira, avui passen per l'autopista AP7 i pels nous radars mòbils que instal·laran, en total són 6. Ahir la consellera Parlon va dir al Parlament que volia crear com una mena de zona de control de velocitat al llarg dels 344 quilòmetres que diu que té l'autopista AP7. Sobre aquesta autopista, com sabeu, des que es van aixecar, diguem, les barreres dels viatges, hi ha augmentat molt el trànsit, hi ha molta pressió i està en el punt de mira del Servei Català de Trànsit. De fet, s'han pres limitacions de velocitat, velocitats variables, i ara tot això doncs, es vol com complementar amb aquests nous radars, que s'imposaran.
Molt bé, alguna recomanació per avui?
Mira, el Festival Llum Barcelona, que crec que aneu de parlar d'aquí una estona, justament aquí, veureu en aquesta informació del 3CAT Info, horaris, dates, programació... Sapigueu que això és divendres, dissabte, diumenge, quan es fa fosc.
Comença avui a les 7.
Sí, hi ha una trentena d'instal·lacions. I el més important, anar-hi en transport públic, recomanació, sobretot, perquè... En fi...
Bueno, avui depèn de com, sí, amb els pagesos com, no, però... tallant el centre de Barcelona. No, potser el metro, millor.
El metro, segur, sí.
Sí, sí. I fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, fa un any deien que el cim de la Mola ja no tornaria a tenir restaurant, eh? Sí, sí. Han passat moltes coses des d'aleshores. El restaurant aquest es va tancar fa 2 anys, de fet, al gener del 24, i ara sí que ja està obert el nou centre de visitants, diguem, que s'ha instal·lat a les antigues instal·lacions del restaurant. Hi ha un espai expositiu, també un espai de xupluc per excursionistes i fins i tot volen instal·lar uns nous lavabos on abans hi havia les cuines. Vull dir que en principi es va tancar el restaurant per preservar l'espai, no? És el que deia la Diputació de Barcelona, i ja hi ha en marxa doncs, aquestes noves instal·lacions molt més contingudes i petites.
Molt bé, doncs gràcies, Marc. Bon cap de setmana. Adéu, fins dilluns.
Bon
Catalunya al dia.
Us ho apuntàvem tot just començar. A Lleida, la comunitat musulmana amb més fidels de la ciutat ha estrenat aquesta setmana un oratori amb capacitat per a 200 persones al barri de Capont. És el primer centre de culte propi que posen en marxa des que el 2011 l'Ajuntament els va tancar el que tenien al carrer del Nord per excés d'aforament. La seva aspiració, però, era construir una gran mesquita, però fins ara no hi ha hagut acord amb el consistori. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estela.
Ara mateix, el res més multitudinari de la setmana no s'està fent, però en aquest nou oratori. Per què?
Doncs no, justament ens hem hagut de desplaçar fins al recinte de la fira, en el cobert on han resat habitualment els últims anys, perquè al local nou no hi caben, ens diuen, per 200 persones es queda curt. Acabem de parlar amb el portaveu de l'associació, Abdelatif Latavi, i ens explicava que justament per això no renuncien a fer una gran mesquita que pugui donar cabuda a tots els fidels, que en dies de màxima afluència poden ser més de 4.000.
Perquè a Ramadà a vegades toca fer un res a les 11 de la nit i n'hi haurà molta gent. Volíem aquest xoc cultural, diguéssim, dels vins, i preferim nosaltres buscar una mesquita gran per reunir tots els, diguéssim, els oratoris de Lleida.
El que sí que ens asseguren és que la resta dels oratoris, la resta dels resos, volem dir, de la setmana, es faran en aquest nou local. Hem de recordar que des de fa 15 anys es van quedar doncs, sense mesquita i s'ha especulat en múltiples ubicacions per construir un gran temple islàmic, però cap ha tirat endavant. L'última ha sigut uns terrenys municipals, el polígon, que s'han descartat de moment perquè les condicions pactades amb l'equip de govern en minoria no han obtingut l'aval de cap altre grup polític. Per això, de moment, com dèiem, han comprat i habilitat aquest local de l'Avinguda Alacant de Capon, on poden disposar almenys d'aquest espai fix per donar cabuda a aquestes 200 persones.
Perquè fa un any, Estela, hi va haver concentracions, no? Veïnals, em sembla que a favor i en contra d'aquest oratori. Ara com estan els ànims entre els veïns?
Doncs us diríem que hi ha una mica de tot. Hem parlat amb les dues entitats veïnals que hi ha al barri. La majoritària la presideix Beni Ros, que aposta per la convivència.
Donem un vot de confiança, igual que quan s'obre qualsevol negoci, que això no és un negoci, només demanem pues, que s'integrin, que ja n'estan, perquè la gran part d'aquest oratori ja són veïns del barri.
L'altra entitat, Arrels de Capont, no veu tan clara una normativa que deixa obrir centres de culte als baixos de blocs de pisos, però de moment estan a l'expectativa. El seu president és Joan Saureu.
Donat que l'Ajuntament els ha donat el permís, doncs nosaltres poca cosa podem dir. Haurem d'esperar a veure si aquí hi ha massificació de gent o no, a veure com es ve llogar això.
Descarten, això sí, convocar per ara cap acte en contra de l'oratori.
Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
I ara ens situem a Monistrol de Calders, al Moianès. Han sortit veus contràries aquí al cementiri d'origen xinès que es projecta al municipi. Una plataforma ciutadana amb una trentena de veïns considera desproporcionada la proposta per a un poble tan petit. Temen que no es preservi el caràcter històric i rural de la finca on es vol fer i, a més, els preocupa el consum d'aigua que pugui generar. Corresponsal al Moianès, Nati Adell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
El que no veuen clar, els veïns, deien, alguns, són les magnituds d'aquest projecte, no?
Exacte, parlen d'un monstre de projecte, d'un macrocementiri comparable per capacitat al de Montjuïc, entre construccions de nínxols, tombes, panteons i columbaris. En un poble de només 750 habitants, creuen que el projecte està fora de mida i no encaixa. El portaveu de la plataforma és el Matías Ponsa i deia això en declaracions a aquesta emissora.
Un cementiri per 80.000 persones, 80.000 morts, amb un poble de 700 habitants, home, és una cosa que s'hauria d'estar en un altre lloc, potser al costat d'una ciutat més gran.
Tot i que no és un municipi amb problemes d'aigua, volen saber quin consum comportarà una instal·lació d'aquestes dimensions i d'on es traurà aquesta aigua. Els inquieta una possible també afectació als aqüífers i a l'abastiment d'aigua del poble.
Si s'esquerden les tombes a terra, amb l'aigua de la pluja, la cendra o el que quedi dels morts es filtrarà a l'aqüífer i ens espatllarà l'aigua del poble. Això és gravíssim. Aquí s'ha de fer un estudi hidrològic.
Tots aquests dubtes i temors els van plantejar fa unes setmanes a l'Ajuntament a través d'una instància, però encara es queixen no tenen resposta. L'alcalde sempre ha defensat que es tracta d'un projecte que és una gran oportunitat pel poble.
Catalunya al dia.
Sovint el personal de les unitats de nounats dels hospitals públics de l'Institut Català de la Salut es troben amb barreres culturals a l'hora d'atendre les mares i els seus nadons. És per això que, per primera vegada, l'Institut Català de la Salut, l'ICS, celebra avui unes jornades de formació sobre diversitat cultural per als professionals mèdics, on els donen pautes d'actuació per atendre els parts de 6 grans hospitals públics catalans. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Perquè, a veure, concretant, en quines situacions es troben aquests professionals?
Doncs mira, casuístiques que són especialment importants quan el nadó és prematur. Estem parlant del pudor d'una dona musulmana a donar el pit a l'hospital o, per exemple, la que ens explica la doctora Dolors Esteban del Servei de Prematurs de l'Hospital Germans Trias de Badalona, un centre de l'ICS on el 40% dels naixements són de mares amb diversitat cultural.
Tenim la llet materna de banc, que és de donar de llet materna. Llavors, hem tingut més d'un cas de dones de cultura musulmana que aquesta llet la rebutjaven, no la volien. I era perquè a la cultura musulmana, si és un nen i una nena, no poden compartir la llet, perquè es consideren llavors germans de llet, i si aquest nen i aquesta nena de grans es casen, això Mahoma no ho veu bé.
La neonatòloga també dels germans Trias, Roser Porta, explica un altre costum de les mares xineses.
En el postpart, la mare no s'ocupa directament de les cures del nen, que això ho fan les àvies, i ella es queda a casa sent cuidada a casa. Clar, si el nadó està a casa, no hi ha problema. Si el nadó està ingressat a una UCI neonatal, molts cops aquest consell que els donem d'esdevenir, fer mètode cangur, fer pell en pell, no el poden complir per aquest problema. Llavors, bueno, es tracta d'entendre-ho i buscar maneres de pactar la millor, visites més curtes, o buscar altres membres de la família que ho puguin fer.
Clar, Mònica, quan un part va bé, cap problema, cadascú que faci el que consideri més convenient, no? Però quan un nen és prematur, sí que s'han de tenir compte algunes coses, no? Que em sembla que és el cas d'una persona que explicava la seva experiència.
Sí, sí, és el cas de la Hadiu de Bujnif, de religió musulmana. Té una filla molt prematura a la unitat de neonats d'aquí de Can Ruti des de fa 4 mesos. Ens explica que la vida de la seva filla passa per davant de tot, ho té claríssim, però que s'ha trobat en situacions que xoquen amb la seva religió.
Me ha costado mucho sacar leche aquí en el pasillo delante de la gente. Eso es lo que me da un poco de vergüenza y no puedo estar desnuda delante de todo.
Clar, i quina solució li han donat en aquest cas?
Ella proposa tenir una habitació tancada per treure's llet del pit, però no existeix aquest espai. Finalment li han proporcionat un biombo perquè tingui més intimitat.
A veure, tot plegat en aquestes jornades que dèiem per formar els professionals sanitaris, poder gestionar millor aquestes situacions, com seran?
Doncs mira, hi ha un grup d'experts en cultures musulmana, xinesa, dènia gitana, indopakistanesa i també testimonis de Jehovà. En explicaran les particularitats de cadascuna d'aquestes religions i cultures. Després s'exposaran situacions concretes i eines perquè els professionals de nounats les puguin resoldre implicats sempre aquestes famílies.
L'any passat a Catalunya es van atendre 8 dones per ablació, és a dir, per haver estat víctimes de mutilació genital femenina. Tot i ser 3 casos menys que l'any anterior, demostren que aquestes pràctiques encara es fan aquí a Catalunya i de vegades afecten fins i tot menors de només 5 anys. Són dades que publica la Policia Catalana, coincidint avui amb el Dia Mundial de la Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina. Per això, 3Cat Info hem volgut recollir el testimoni d'una d'aquestes víctimes, Purificació Barcelona, bon dia.
Sí, bon dia. A la Mariamà li van practicar una ablació i va poder entrar al programa de reconstrucció del clítoris de la Fundació Deixeu-vos Dona, un programa que ha reconstruït gratuïtament el clítoris a 163 dones des del 2007. Reconeix que abans d'operar-se se sentia inferior a les altres dones.
Va significar per mi el començament d'una nova vida, recuperant el que se'm va treure sense el meu permís, per dir-ho així, i sense jo saber que això m'afectaria tant emocionalment com físicament, com, per exemple, arribar al punt de no voler tenir relacions sexuals. Em sentia inferior per no tenir, per dir-ho així, el que tenen altres dones i que jo no. I estic superfeliç, estic molt, molt feliç, la veritat, d'haver decidit de fer l'operació.
I aquest és el missatge que vol fer arribar altres joves que es trobin en la seva situació.
Potser encara no s'atreveixen a demanar ajuda, que donin el primer pas. És un programa molt, molt complet, la veritat. O sigui, que no tinguin por, sisplau. Que no tinguin por, que s'atreveixin i que ho demanin, perquè val la pena.
A casa nostra, també l'Hospital Clínic ha fet 77 cirurgies per mutilació genital femenina en 10 anys i s'ha consolidat com a centre de referència en aquest tipus d'intervencions.
3:45. Avui arriba a l'Auditori de Girona l'espectacle Maria Callas, una tragèdia grega. És un concert homenatge a la figura de la soprano que va canviar la història de l'òpera. Una proposta que fusiona música, teatre i narració dramatúrgica amb la direcció artística de Marcel Gorgori i la participació de l'actriu Montse Guallar. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
L'espectacle endinsa el públic a la complexa personalitat de Maria Callas a través d'un recorregut biogràfic lligat a algunes de les àrees de les òperes que la van definir. Un relat on el recital operístic es combina amb una lectura dramatitzada de moments vitals de la soprano. La idea original, el guió i la direcció artística el signa Marcel Gorgori, el periodista i divulgador cultural de referència en el món operístic.
És un concert operístic amb orquestra sinfònica, l'Orquestra Barcelona de Filharmonia, amb cor, l'Orfeo Bigatà, amb tres veus solistes femenines espectaculars, la Sara Banyeres, l'Eugènia Montenegro i la Laura Vila, format per les peces i els moments d'òpera en què més va lluir Maria Callas. Cadascuna d'aquestes les interpretacions de què es compon el concert sorgeixen de l'explicació que va fent la mateixa Maria Callas de la seva pròpia vida des de l'escenari.
Maria Callas, una tragèdia grega, trasllada a l'escenari una biografia barreja de geni artístic, forta determinació i també fragilitat humana.
La Callas tenia unes carències afectives tan brutals que quan va veure que tenia un camí per deixar de ser-la en aquest lleig, l'obsessió per ser no una bona soprano, sinó la millor soprano que mai hagués existit, va ser absoluta i es va dedicar només a això, ni amics, ni nòvios, ni res.
Una biografia amb situacions que ajuden a entendre la llegenda que l'envoltava. La seva mare la va obligar a cantar des dels 5 anys, va perdre, per exemple, 40 quilos de pes en un any, o s'aprenia de memòria tots els papers per un greu problema de visió que l'impedia seguir les indicacions del director. Una narració que combina la veu en tercera persona del mateix Marcel Gorgori i una lectura dramatitzada en primera persona de l'actriu Montse Guallar.
Soc la veu de la Maria Callas, no la veu cantada, per desgràcia. No estic fent una interpretació teatral, sinó que és com una lectura dramatitzada i és com si hi haguessin dos narradors. Això és un text que ha escrit el Marcel i és com a dues veus. Una veu que és el narrador, que és una mica des de fora, i després hi ha la veu de la Maria Callas que ho explica en primera persona.
L'espectacle es podrà veure el 27 de febrer al Teatre del Liceu a Barcelona.
I de Maria Callas a la cantautora Magali Sare.
Auf die Nacht in den Spinnstuben, da singen die Mädchen, da lachen.
Això que sentim és una de les noves cançons que estrena avui Magali Sare, el seu nou disc Descasada, que s'estrena avui. És un treball que reflexiona sobre el matrimoni i la dona en diferents cultures a partir de la música popular i d'arrel, que presentarà per primer cop a Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
Bon dia, Estel.
El disc és tot un treball antropològic que comença amb un lament.
Exacte, el que canten les dones eslovaques quan han de marxar de casa perquè es casen.
Vaig topar amb una cançó que era com un lament d'una noia que es casaria i s'acomiadava de la seva terra i de la seva família, i això em va colpir molt, perquè si es casa ha de ser una cosa guai, no? Però estava sent com una cançó traumàtica.
I a partir d'aquí, Sare ens parla de la institució del matrimoni i com històricament la dona necessitava estar casada per ser completa.
El que seria l'altra cara de l'univers Disney, no? Com tot al voltant del matrimoni, com a èxit o fracàs en la vida de les dones, que ha de ser com la cosa que ens ha de fer completes, el nostre objectiu i el nostre somni ha de ser casar-nos.
Amb Descasada fem un viatge musical a partir de cançons populars i música tradicional lligada al matrimoni arreu del món. En general, ens explica Sare, els patrons es repeteixen, és a dir, el matrimoni funciona com una eina de control, com una aliança estratègica, però sí que ha trobat alguna sorpresa.
Hi ha una cançó argentina que parla d'una tradició rural dels pobles incaics, on si la dona, com amb més homes, havia estat més preuada era, perquè volia dir que tenia més experiència i tot això. I penso, ostres, una cançó així no la trobaré mai a la península Ibèrica.
Estem, per tant, davant d'un treball gairebé antropològic que també delata un aspecte de la nostra cultura.
La música tradicional en els casaments s'ha perdut per complet. Els casaments són molt prefabricats o són una cosa que no ens representa gens.
Un disc, per cert, que està cantat en 12 llengües i on trobem influències de música clàssica, de jazz o folk. La presentació del disc serà el dia 22 de febrer a l'Auditori Enric Granados de Lleida.
I Barcelona acull des d'avui fins diumenge la 15a edició del Llum BSN. És el Festival de les Arts Lumíniques. S'hi podran veure 12 instal·lacions d'artistes de prestigi internacional, 18 a càrrec de les escoles de disseny, art i arquitectura i diverses propostes en equipaments culturals i comercials, Quim.
Amb el lema Paisatges Nocturns, el festival ofereix una experiència que dona una visió diferent i màgica de l'arquitectura de la ciutat que explora tot el potencial d'edificis, carrers i places després de la posta del sol. La majoria d'instal·lacions ens concentren en espais oberts del Poble Nou i s'ofereixen 3 itineraris per poder visitar totes les propostes. Maria Güell, directora artística de Llum BSN, assegura que el públic barceloní és clau per l'èxit del festival.
Barcelona té un festival amb un carisma propi gràcies a que tenim un planter d'artistes brutal i també tenim un públic que admet aquests riscs, no?, i que s'entrega i fa com aquesta, dona aquesta ebullició, fa que això sigui una festa cada any. Hem comprovat que a Barcelona hi ha un públic amb una cultura visual, amb una gran cultura visual.
Un dels grans reclams d'aquesta edició és el cineasta Albert Serra, que debuta al festival amb Aquesta nit, un màping concebut especialment per projectar-se sobre la façana del Disseny Hub.
No havia de ser una cosa decorativa. Havia de tenir, per petit que fos, una petita emoció humana. A mi la presència humana és el que m'emociona.
Llum BSN incorpora 10 instal·lacions lumíniques combinades amb dansa a 10 districtes de la ciutat per celebrar i donar la benvinguda a l'any de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura.
I Cervera dona demà el tret de sortida als actes per celebrar els seus 1.000 anys d'història, una commemoració que durarà tot l'any. El Gran Teatre de la Passió acollirà l'estrena de l'himne que s'ha creat expressament per aquesta commemoració i escenificarà la firma de la concessió de la Carta de la Població de l'any 1026. Lleida, Pere Joan Álvarez, hi ha programat, a més, una quinzena d'actes.
I el castell de la capital de la Segarra serà l'element central de l'efemèride. Entre els actes previstos hi haurà una trobada de representants de les 20 localitats d'Espanya, Portugal, França i Itàlia, que comparteixen el topònim de Cervera. L'Aquelarre tindrà el mil·lenari com a taló de fons i també s'editarà un opuscle divulgatiu que arribarà a totes les cases i que explicarà els orígens de Cervera. La comissària del mil·lenari, Anna Llort, detalla l'acte de demà al Gran Teatre de la Passió, on es representarà la carta de població concedida per la comtessa de Barcelona, Ermessenda de Carcassona.
En l'acte inaugural també veurem la significació de la carta de poblament. Farem un retrocés en la història i a través també d'actors i d'actrius de Cervera, amb un guió també del cerverí jove al Pol Bosch, representarem en 3 actes, en 3 escenes curtes, d'on ve aquesta carta de poblament, el per què es va signar aquesta carta.
L'historiador Max Turull, professor de la Universitat de Barcelona, recorda els orígens de la Cervera del 1026.
Cervera, aquest 1026, és francament una zona de frontera. Aquí a prop, Balaguer i Lleida, eren fortificacions, eren enclaus musulmans molt importants. Per tant, la zona de Cervera era frontera en el sentit de terra de ningú.
Una ciutat de Cervera on viuen actualment unes 10.000 persones.
I de la capital de la Segarra a Torà, al Solsonès. Perquè aquí arrenquen els actes de Carnaval i ho fan amb el Brut i la Bruta. És una festa amb més de 400 anys d'història que viurà l'edició més gran feta fins ara. Torà, Joaquim Albalater, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Una festa que té 400 anys, però en els últims anys ha evolucionat molt, no?
Sí, perquè després de dècades oblidada la van recuperar l'any 1990 i ha anat canviant cada any, per exemple incorporant-hi els gegants, que ara són els protagonistes de la festa. Jordi Vila és un dels organitzadors.
Hi havia uns personatges que era el Brut, el Bonic i la Bonica, que ballaven per les places del poble per tal de fer una capta d'aliments. Recuperen tots aquests personatges i a dia d'avui seguim escenificant aquesta festa i al llarg dels anys hem anat incorporant els gegants, que són una representació d'aquests personatges de la festa de Llorvera. També tenim el Constantí, que és un altre gegant molt emblemàtic que fa honor al poble.
Precisament el Constantí, que té forma de toro en referència a Torà, és el rei de la nit del divendres amb uns actes que van estrenar l'any passat i que volen que els ajudin a treure més visitants. De fet, esperen que la d'aquest any sigui l'edició més gran fins ara, amb 10.000 persones.
L'any passat vam presentar com a novetat la nit del Constantí i és on tenim els concerts referents. On tenim Catarres aquest any. Aquesta part nocturna no la teníem. I clar, tota aquesta incorporació del divendres ha agafat una magnitud molt més gran.
Els actes del Brut i la Bruta, doncs, comencen aquest vespre amb la nit del Constantí i la Constantifarra. Demà al matí serà el torn de la Llordareta, l'edició infantil de la festa que van estrenar fa 2 anys per acostar-la als més joves. I a la tarda, els actes principals de la Llordera, abans de tancar la festa amb més concerts com els de Banda Neon o Casú.
I festa de cerimònia per acabar, perquè diumenge s'entreguen els Premis Gaudí al Liceu a Barcelona, i quan ja som a tocar d'aquesta cerimònia, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha demanat als convidats més glamour i als premiats uns discursos més ben preparats. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, per la presidenta de l'Acadèmia, la gala pujaria de nivell si els convidats anessin més ben arreglats i tindria més ritme si els discursos d'agraïment fossin més breus i estructurats, si cal, amb l'ajuda de la IA. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Preparem-nos discursos curtets. A més, actualment amb la IA podem demanar-li, fes-me un discurs amb aquests paràmetres que duri 1 minut i mig. I ho tindràs, i en 1 minut i mig es poden dir moltes coses, eh? La resta, ens costa molt dues coses, una riure i l'altra arreglar-nos per les gales nostres. Però és que el glamour català és molt contingut. A vegades penso, ostres, estaria molt bé una miqueta passar-nos de voltes, no? Que pugéssim una mica al nivell.
Esports.
Doncs ja som en temps pels esports. 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Estel.
El Barça masculí i el femení ja saben els seus rivals a les semifinals de les respectives copes de futbol.
El Barça masculí viatjarà a Madrid i el femení molt més a prop, a Badalona. Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia. L'Atlètic de Madrid és el rival a semifinals de l'equip masculí blaugrana. L'anada al Metropolitano la setmana vinent fa pinta que serà dimecres. L'horari el sabrem aquesta tarda. La tornada al Camp Nou. Sens dubte, el duel estrella de les semifinals ho reconeixia el propi Alejandro Valde.
Un gran partido que al final, si quieres ganar la Copa, pues también tienes que enfrentarte a estos rivales. Y bueno, pues igual, con muchas ganas de que llegue el partido y pues iremos a ganar, obvio.
Un Valde que aquest matí s'ha entrenat amb la resta dels seus companys, que era el partit de demà contra el Mallorca, un duel en el que Hansi Flick no podrà comptar amb Rafinha, que és baixa, tampoc Gavi, ni Christensen, ni Pedri, que està lesionat. Un Flick que no és donat a parlar de noms propis, però avui ho ha fet. Grans elogis a Frenkie de Jong, un líder per nosaltres, ha dit també a Robert Lewandowski, diu que reconeix que voldria jugar més, però que està gaudint del present, i per últim, amb Lamine Yamal, entrena com un campió, ha dit Hansi Flick.
Moltes gràcies, Ramon. El Girona també jugarà demà, en aquest cas visitarà el camp del Sevilla, un rival directe a la zona baixa de la classificació, i l'Espanyol tancarà la 23a jornada dilluns al camp del Villarreal.
I a la Copa de la Reina, com has dit, hi haurà un duel català.
Badalona Women Barça. Les blaugranes van superar el Madrid per un contundent 0-4 amb gols d'Alexia Salma i un doblet d'Eva Payor. Les badalonines, per la seva banda, van donar la sorpresa a l'eliminar la Reial Societat per 0-1 a la pròrroga amb un gol d'Itzi i Arpinillos. És la primera vegada que l'equip badaloní cedeix a les semifinals de la Copa. L'anada d'aquesta primera semifinal es jugarà a Badalona el 10 o 11 de febrer i la tornada a Johan Cruyff una miqueta més tard, entre el 17 i el 18 de març. La segona semifinal la jugaran l'Atlètic de Madrid i el Tenerife.
Un Barça de bàsquet necessitat d'un triomf visita aquest vespre el Baskonia a l'Eurolliga.
Ja són 4 les derrotes seguides que acumula l'equip entrenat per Xavi Pascual. 2 a l'Eurolliga i 2 a l'ACB, un fet que valora el tècnic blaugrana.
En 9 dies, 4 partits, no?, i 4 derrotes. La primera cosa que penso, no recordo moltes vegades que si perdo 4 vegades seguides, sincerament. I sí, l'equip necessita la victòria per créixer. Estem amb 4 partits abans de la Copa i és important quan abans agafar la línia guanyadora per arribar a la Copa en una bona situació mental.
A la classificació de l'Eurolliga, el Barça és 6è amb 16 victòries i 10 derrotes. L'equip vitorià ocupa la 16a posició, amb 9 triomf en 26 partits. Aquest Baskonia-Barça el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A l'NBA, nova derrota dels Brooklyn Nets del badaloní Jordi Fernández. Aquesta matinada han perdut davant Orlando Magic per 118 a 98.
En hoquei patint, sort desigual per als 3 equips catalans després de la 6a jornada de la Champions League masculina.
Derrotes del Barça i de l'Igualada. Els blaugrana van caure amb el Porto per 0-2 i l'Igualada a la pista del Trissino per 4-1. En canvi, l'única victòria va ser del Reus a casa davant el Saint-Omer francès per 6-2. A la classificació del grup A, el Barça cau al segon lloc, ara amb 13 punts, empatat amb el Trissino a Hi ha 2 punts del nou líder, el Porto. El Reus, per la seva banda, és 4 amb 9 punts, per 3 de l'Igualada, que és 5è de grup.
Avui s'inauguren els Jocs Olímpics d'hivern de Milà a Cortina d'Ampezzo. Ho fan bones notícies per al culebrot del patinador Tomàs Guarino.
Sí, el sabadellenc ha obtingut finalment els permisos d'Universal Studios per poder utilitzar 4 cançons de la pel·lícula Els Minions per al programa curt de patinatge. Els Jocs, com diem, comencen oficialment avui i duraran fins al 22 de febrer i participaran 11 esportistes catalans. Pel que fa al ciclisme, ahir es van presentar recorreguts a la Volta a Catalunya d'aquest 2026. La masculina es correrà del 23 al 29 de març amb inici a Sant Feliu de Guíxols i tradicional final a Montjuïc, a Barcelona. Entremig hi haurà 3 etapes d'alta muntanya amb finals a Vallter, Coll de Pal i Caralps. Rubén Peris és el director de la Volta.
Sí, la nostra il·lusió quan preparem la Volta és fer etapes que siguin atraients i que siguin atraients pel corredor i per l'espectador. I la veritat és que crec que ho estem aconseguint en aquests últims anys. La Volta està funcionant força bé i espero que aquest any sigui igual.
La Volta femenina es disputarà del 19 al 21 de juny amb el final a la Molina com a etapa reina.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Avui acabem al Museu Can Màrio, a Palafrugell. Demà, a les 12 del migdia, Antoni Forcada inaugura una instal·lació de gran format i efímera que ha titulat Paisatges de l'ànima. L'artista del Vendrell planteja aquesta obra com un diari emocional que vol recordar que l'art és, al capdavall, una expressió sincera del sentiment. També vol posar en valor el procés creatiu, tan fràgil però alhora de tanta rellevància o més que la permanència d'una obra d'art. Així acabem el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana. Ens tornem a sentir dilluns.